Radio Sindical es el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano que se emite en Radio Clara, a través del programa La Luna Salía Tiempo Radio. Laura Uñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano, es su presentadora. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Enrique.
El pasado 17 de febrero, la Generalitat Valenciana determinó el cese de las emisiones de TV3 en la Comunidad Valenciana, después de 28 años en servicio. La Asociación Acció Cultural del País Valencià, desde esa fecha, ha convocado 67 manifestaciones de protesta por esta medida, que han tenido un amplio seguimiento. Laura, para mañana sábado, ¿qué acto hay organizado sobre este particular?
Acció Cultural del País Valencià, junto con sindicatos, UGT del País Valenciano, Intersindical Valenciana y Comisiones Obreras del País Valenciano, y junto a un gran número de organizaciones culturales y sociales del País Valenciano, organizan una vez más la conmemoración del 25 de abril. Este año la temática es una reivindicación por la lengua, por la transparencia y por la TV3. Como sabemos, hace menos de un mes han retirado los repetidores que permitían que se pudiera ver la TV3 en el País Valenciano, y esto es una decisión del gobierno valenciano. No tiene mucho sentido que en el momento, en la época de la información, precisamente no tengamos libertad para poder ver una televisión autonómica con la que además podemos compartir lengua e historia común. La manifestación, como diremos también en la agenda sindical, comienza a las 6 de la tarde en las Torres de Quart. Esta no es el itinerario habitual, este año hay un cambio. Esperemos que por la lengua, por la transparencia y por el sí a la TV3, el derecho a elegir libremente qué podemos ver, acudan muchas personas. Además, habrá una actuación de Lluís Llach. Esta es la manifestación para este próximo sábado. En cuanto a la agenda sindical para esta semana, tenemos mañana mismo, el día 16 a las 6 de la tarde, en las Torres de Quart, la manifestación en conmemoración al 25 de abril, convocada por Acció Cultural del País Valencià y apoyada por sindicatos y muchas organizaciones culturales y sociales. Y este año se reivindica sí a la TV3, sí a la lengua y sí a la transparencia. El día 17, a las 12 de la mañana, se hace un homenaje a los republicanos asesinados en el cementerio de Paterna. Es un acto que se realiza todos los años el domingo después de la conmemoración del 14 de abril, el día en que se proclamó la Segunda República. Con la llegada de la caravana republicana se hace un homenaje a los republicanos enterrados y fusilados en Paterna. Avui ens acompanya a Ràdio Sindical Manolo Picó, secretari d'Institucional i Cultura de Comissions Obreres del País Valencià. Benvingut a Ràdio Sindical.
Gràcies.
Manolo, per què has triat aquesta cançó, Auja y Demunt?
Representa una època molt, molt interessant de la música, i especialment l'Estefan Grappelli a mi m'ha inspirat, diguem, moltíssimes coses. És un magnífic intèrpret, i a més que va expressar en el violí, cosa que era bastant estranya, o algo estranya en el món del jazz.
Manolo, enguany se fan 80 anys de la proclamació de la Segona República. Estem molt propers a l'1 de maig, són dates molt significatives per a l'esquerra i vivim en un moment molt tens en quant a la reivindicació de la memòria històrica, sobretot en quant a la Guerra Civil i a la dictadura de Franco. Ens agradaria conèixer també quina posició I quin treball se fa des del sindicat en este sentit?
Nosaltres pensem que és un deute històric que tenim el tratar de traslladar al present la reivindicació d'aquelles persones que van lluitar per la democràcia i la llibertat. I per tant, jo crec que aquestes dates, no posar-les com un mite, sinó com un coneixement actual del que va suposar períodes extraordinaris de la història de l'Estat espanyol. Ens estem referint en concret a tot el que va ser el procés lliberador de la Segona República i tot el que va ser la transició i les lluites obreres, estudiantils, que van lliurar de la dictadura de Franco. Jo crec que a vegades quan se parla de dir no, esto es revanche i tal, no, això és justícia. I el tema de la memòria històrica, que com sempre són lleis que se fan en por, lleis que no acaben de tancar el tema, depèn a vegades de molt del jutge, del descobriment de fosses, pues jo crec que això hauria de ser un més atrevit i, evidentment, jo crec que n'hi ha un deure fonamental, que és aquelles famílies que vulguin tornar a les seues persones que varen morir en aquell moment, pues tenen el dret de tindre el cos. No és en absolut revenja ni res.
Quan dius venganza, que és una qüestió d'uns guanyadors i uns perdedors, a mi m'ha vingut al cap la manifestació de l'Associació de Víctimes del Terrorisme de la setmana passada, quan en el Parlament deien que volien un tancament d'esta situació del tema del terrorisme d'ETA en vençuts i vencedors. En esta qüestió de la memòria històrica no som tan taxatius realment quan ho diguem, simplement se parla de justícia.
Evidentment, perquè els personatges són diferents i la situació històrica està aquella més allunyada. Reivindiquem el que ja va entendre el bàndol dels vençuts, és a dir, van poder recuperar a les seues famílies i van tindre honors i homenatges, pues ara no en el boato que se va fer en aquell moment, però dir, posar en el seu terme la gent que va desaparèixer en aquells moments. Lo de ETA està molt prop, és a dir, estem damunt del succés històric i per tant és difícil encara dimensionar això. És veritat que la gent està reclamant això a una part de la gent, però el que hi ha que fer és acabar i donar una eixida democràtica que s'ajuste a la legalitat actual. Alguns sembla que el que estan és espentant, però que el procés s'acabi d'altra forma. Ahí tindrien que donar-li més temps a la història i donar oportunitat a la pau, la reconciliació i a les llibertats, evidentment, i reivindicacions justes.
Ahir sentia en una xerrada que podria quedar per la història que la transició, que era un moment de la història que no estava ben valorada, que no era ben coneguda i que en alguns moments se podria arribar a dir que la transició la va fer Victoria Prego perquè fou la persona que probablement va dirigir una gran part dels reportatges que se feien sobre la transició, sobretot a la gent més jove, que falta per conèixer d'aquella transició i del paper fonamental que tinguen en els sindicats.
Jo crec que en aquests 7-8 últims anys s'està donant a conèixer noves coses sobre república, guerra civil, postfranquisme i franquisme. Quan l'arribada de les llibertats, tot el món tractarà de una cosa que s'havia estudiat moltíssim, el franquisme i la república. Se passarà una ola d'oblit així, de notar-la. Ara últimament ha tornat. I ha tornat també des de la caverna, de reivindicant els neofranquistes que estan desvirtuant absolutament la història. Jo crec que la història a nivell mundial, per dir-ho d'alguna forma, ja ha fet el seu veredicte. Qui tenia raó i qui no tenia raó. Ara entrar en la història de qui va matar més i qui va matar menys, jo crec que va haver moltes atrocitats en la Guerra Civil, però uns tenien raó, que eren els partidaris de la llibertat de la república, i altres no tenien raó. El que diem abans de per què mantindre la memòria viva de moltes coses, jo crec que el 1 de maig, que ara s'acosta, és una celebració justa, passe el que passe, estem en la situació que estem, és a dir, en una etapa molt reivindicativa, com ara de crisi i de retall de drets i de l'estat de benestar, com una etapa de creixement econòmic. Per què? Perquè hem de recordar que hi ha uns herois i heroïnes històrics que va ser qui, d'alguna forma, van fer molt la història, no? Que va ser la classe obrera i la classe treballadora. Per això, la història contada per Victoria Prego, que per ser ara està de tertuliana en determinats cadenes de televisió, pues lo que fa és ressaltar el paper dels polítics públics de la transició, dels pares de la Constitució. I darrere, el que va haver fortes, com per cert, me referiré, ha hagut en les revoltes àrabes, ha hagut revoltes juvenils i revoltes obreres fonamentalment. Ells no han passat en un primer pla perquè eren gent anònima, col·lectiva, etc.
El paper de la mobilització social, que no és prou reconeguda, no? I de diferents partits i de sindicats i moviments estudiantils, al cap i a la fi són el motor també d'eixa transició i d'eixos canvis, no? Que projecten una societat.
Hi ha coincidència en els historiadors i historiadores de que va ser el motor, el moviment obrer i el moviment estudiantil de la caiguda del franquisme. Altra cosa és que després n'hi hagués agents d'oposició, com va ser sectors de la Iglesia, com va ser sectors de les restes de lo que havia de democràcia cristiana, monàrquica, però això és purament anecdòtic. Després la història va posar en el seu paper a una sèrie de personatges que van tindre que fer la Constitució, pactar la transició, però hi ha que pensar que aquesta transició també està plena de sang, hi ha molts incidents, molta gent que cau, i és la que fa el motor de fer aquest tipus de Constitució. Una Constitució que proclama, no vull fer ara una crítica ni en positiu ni en negatiu, però està reflectit una sèrie de drets bàsics que recorden el que és una Constitució, que si estiguera aplicada íntegrament estaríem, com diu, un estat social ple.
Manolo, enguany, l'1 de maig, què reivindica? Com es planteja Comissions Obreres este 1 de maig? Què és el que anem a demanar? Què és el que volem per enguany?
L'1 de maig és una fita fixa per a la classe treballadora per a commemorar la mort d'aquells treballadors que van morir en la fàbrica, i per tant és aquesta celebració. I enguany amb més motius. Per què? Perquè venint d'una llarga lluita de mobilitzacions ja de 2 anys, en el crèdit que tenim afegit, que nosaltres vam avisar ja fa 3 anys, 4 anys, de que el model de creixement no era el correcte, el creixement econòmic, el model productiu, i que n'hi haurien problemes. Per això, nosaltres, quan se van produir els problemes, hem criticat i continuem criticant que les retallades vinguin en contra de drets socials adquirits i en contra dels drets dels treballadors i treballadores. Per tant, l'1 de maig és una reivindicació de dir, mira, hem pogut pactar algunes coses en una situació terrible, però nosaltres estem reivindicant que les mesures d'ajust que s'estan aplicant són injustes per als més dèbils i, segon, no van a produir ocupació. Va caure el consum, l'activitat econòmica no se va a renovar. Rerefons d'això, aquí està concretament el mercat financer.
Anava a fer-te una pregunta sobre Islàndia. Quina és l'opinió de Comissions en aquest sentit?
No sabem com acabarà, però curiosament la societat civil organitzada en un espai públic molt reduït, és a dir, poca població, ha imposat un criteri, s'ha revelat, i li ha dit als polítics algo que els països emergents en la dècada dels 90 van dir, el no pagament del deute. És a dir, el que va fer a molts països d'Àfrica i d'Àsia, que van dir que consideraven injust el que havia fet el poder financer i per tant no pagar. No sé com se resoldrà, però me sembla molt interessant.
No te dona la sensació de que estan buscant justificacions a l'hora de pensar en que se reproduïsca una situació similar en Europa o en els països del primer món, entre cometes? Jo he sentit ja diverses tertúlies on diuen no, només són 300.000 persones, moltes justificacions que aquesta situació no és possible que se puga fer. És a dir, buscar les responsabilitats en les persones que realment intervenen en l'economia i que duen un país sencer a la bancarrota.
Jo crec que la voluntat popular al final se manifesta, siguin 300.000 o 50 milions de persones. Però perquè la dificultat per expressar-se és més indirecta. Les eleccions recents d'Alemanya han donat un vot de càstig a la Merkel i al partit governant justament per mentir sobre l'energia nuclear, entre altres coses, i per portar una política econòmica que teòricament beneficiava a la població alemanya, però era absolutament injusta en tots els pobles. Ese sentit de vot alemany és interessant, o jo vull que siga donar-li aquesta interpretació. Per tant, jo el que sí que penso és que sí que seran inflexibles amb Islàndia per a que no se reproduïsca el tema, però és un bon exemple a seguir. En aquests moments ningú ha justificat per què. Quan van dir que havia un parèntesis en el mercat, no solament no ha hagut un parèntesis en el capitalisme, sinó que han tornat en una mesura que és l'ajust del dèficit, que me sembla criminal.
Manolo Picó Tormo, responsable de Relacions Institucionals i Cultura de Comissions Obreres del País Valencià, moltes gràcies per acompanyar-nos i fins a una següent.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vosotros y a vosotras, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Radio Sindical. Como siempre, Tened siempre vuestro propio criterio. Nos oímos en la siguiente. Salud.